El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha convocat per demà dijous una reunió extraordinària amb els grups parlamentaris per abordar l'acord europeu sobre pesca d'aquesta matinada. Continuen, a més, les reaccions al sector pesquer. Aquest acord assolit entre els estats de la Unió Europea per garantir el futur de la pesca d'arrossegament al sector pesquer titlla de mal acord que s'ha arribat a la Unió Europea en què s'acorda, recordem, no retallar els dies de pesca si s'apliquen mesures de sostenibilitat. Josep Maria Cano, Ràdio Arenys.
Antoni Marzoa, patró major de la Cofradia de Pescadors d'Arenys de Mar i president del MEDAC, considera que és un mal acord. El fet és que les embarcacions hauran d'adaptar-se a aquestes noves mesures de sostenibilitat que ara els reclamen. Qualifica de kafkià aquest acord perquè només mantenen els dies de pesca si el sector assumeix un cost econòmic.
És una situació una mica kafkiana. S'aconsegueix fent-nos trampes al solitari mantenir un número de dies versemblant al d'aquest any, que no són suficients, i s'aconsegueix pues, sempre amb un major cost per al sector, el sector afectat.
Marzo ha recordat que fa 5 anys que el sector està immers en un pla de reconversió encoberta, que s'ha aplicat una reducció de l'esforç pesquer del 40% i ha denunciat que el pla plurianual que se'ls aplica ha estat qüestionat per la pròpia comunitat científica.
I aquesta tarda el Parlament es votarà per via d'urgència la pujada de la fiscalitat als casinos, passant del 10% actual al 55%, una proposta de Republicans i Comuns que allunya el Hard Rock de Catalunya. I avui el Congrés dels Diputats Junts per Catalunya ha aprofitat la sessió de control al govern espanyol per advertir a Pedro Sánchez que no van de farol. Una afirmació que es produeix després que la mesa de la Cambra Baixa digués que rebutjarà la tramitació de la iniciativa de la formació independentista per a la qüestió de confiança. Per la seva banda, el president espanyol insisteix que complirà els compromisos signats. Avui que el rotatiu d'Economist ha escollit Espanya, volem dir, com la millor economia 2024, segons ha publicat en un rànquing que avalua indicadors com el PIB, els mercats, la inflació, l'atur o el dèficit. El setmanari destaca la situació del Mediterrani, amb bon ritme també a Grècia i Itàlia, països on destaca que tradicionalment hi ha hagut problemes, mentre que els pesos pesant del nord, diu, deceben amb resultats poc remarcables, com és el cas del Regne Unit o d'Alemanya. Tornem amb més notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 11 de desembre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Els núvols i el fred són ben evidents a hores ara gran part de Catalunya, per bé que no està plovent a tot arreu. Ha estat bàsicament cap a les comarques de Barcelona, les de Girona, on la pluja ha estat una mica més insistent i, com no, amb aquestes cotes de neu que han anat baixant i en algun moment per sota dels 500 metres. Ja a hores d'ara aquesta cota s'estabilitza als 700, 800, 900 metres i fins i tot al llarg d'aquesta tarda encara pujarà una mica més, cap als 900, cap als 1.000 metres. La nevada un palet més destacable la tindrem a la serralada transversal i també al Montseny. I els núvols, estones un palet més trencats a les comarques de Ponent o de l'Ebre, tot i que no serà un temps completament assolellat el que hi haurà. I a més, amb aquest ambient força fred i ventós, arran de mar, el vent de gregal s'anirà accentuant. En vista aquesta propera nit i demà, la pluja es farà una mica més evident. Primer a les Terres de l'Ebre i demà al migdia, demà a la tarda, sobretot a la Costa Brava, amb cota de neu pujant a 1.200 metres i amb força mala mar. Us seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem de la Universitat Autònoma de Barcelona com a líder de les universitats de l'Estat en sostenibilitat i impacte social. En parlarem amb Xavier Gavarrell, vicerrector i responsable de l'àrea de sostenibilitat. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar el pacte que s'ha produït a la Unió Europea respecte a la pesca i el que diu la futura llei de memòria històrica. A partir de les 5 coneixerem la Conchi, youtuber badalonina de 63 anys amb gairebé 500.000 seguidors al seu canal de YouTube. Continuarem amb gastronomia per parlar d'àpats nadalencs amb Clàudia Sanfeliu i acabarem amb cultura per saber com sona el nou EP del sabadellenc Rocchio. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, de la Universitat Politècnica de Catalunya, acaba d'aconseguir l'acreditació institucional per part de l'Agència de Qualitat Universitària. Es tracta d'un reconeixement a la tasca d'un centre universitari compromès en una revisió sistemàtica, la millora contínua i la transparència. És també una garantia per a la formació dels seus titulats i titulades. Per aconseguir aquest reconeixement s'ha treballat durant 2 anys. A partir d'ara, l'escola apareix com a centre universitari de qualitat reconeguda al Registre Universitari de Centres i Títols del Ministeri de Ciència i Tecnologia. Aquesta acreditació significa que la Universitat Terrassenca disposa d'un sistema de garantia interna de qualitat i que la meitat o més de les titulacions que imparteix han estat acreditades com a mínim un cop, és a dir, que s'han revisat una vegada. Implica també el reconeixement de que la política del centre està orientada en base a un pla estratègic que impulsa i orienta l'escola o facultat, tot aprofitant les oportunitats que es presenten. La clau per assolir aquesta acreditació està en la implantació del sistema de garantia interna de qualitat.
Gràcies, Sergi. I ara anem a la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Roc Casagran ha guanyat el 65è Premi Sant Jordi de Literatura, un dels guardons culturals més importants del país. L'escriptor sabadellenc s'endú el premi pel seu últim llibre, l'anomenat Somiava en una illa, que es publicarà al mes de febrer. Casagran va recollir el premi ahir al vespre en una gala, la nit de Santa Llúcia, celebrada al Teatre Nacional de Catalunya. En el moment de recollir el premi, Casagran aprofita per demanar a les institucions que treballin per millorar les perspectives de la llengua catalana en el context actual.
Somiem, esclar, que cada cop siguem més els que, de manera individual, prenguem iniciatives a favor de la llengua, no canviem d'idioma, per exemple, però somiem una cosa tan o més important. Somiem que les institucions públiques prenguin partit en això, no mirin cap a una altra banda, s'hi impliquin fins al fons i facin possible que es compleixin les lleis que ja tenim i que legislin el que convingui per salvar el català.
I a banda de Roc Casagran, encara hi ha hagut un segon nom sabadellenc. L'exregidor Joan Berlanga ha guanyat el guardó Josep Maria Folch i Torres de novel·les per a noies i nois pel relat L'extraordinària vida d'un gos a les últimes.
Gràcies, Júlia. I ara des del litoral Badalona, Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Avui, tercer dia del judici de les antenes, ha estat el torn de Movistar, que ha reconegut rebre un okay només verbal per instal·lar la seva antena a la comissaria de la Guàrdia Urbana. Ho ha explicat en la seva declaració com a testimoni Antonio Navas.
Supe que se produjo un acuerdo y que pues, se fue adelante con la colocación de la unidad móvil.
¿Le consta entonces que se hubiera celebrado un acuerdo entre el ayuntamiento y Movistar?
Sí, nuestras informaciones eran de que había un acuerdo, sí, sí.
¿Se le exigió algún documento?
No, no. En principio fue, digamos, un okay, un acuerdo, digamos, verbal para poder poner ahí la unidad móvil como contingencia.
L'únic testimoni que ha admès algun contacte amb l'alcalde de Badalona és el representant del sindicat policial Cifepol, que ha dit que Xavier García Albiol es va mostrar sorprès quan el van informar de la presència de les antenes. També ha declarat com a testimoni Miguel Ángel Sánchez, administrador de l'empresa d'informàtica, a qui ahir diversos testimonis van assenyalar com a intermediari. Assegura que treballava per encàrrec del gerent d'Engestur, Tomàs Vizcaíno. Escoltem a Miguel Ángel Sánchez.
Final, se sobreentiende que es una competencia que corresponde evidentemente a urbanismo, si hay que dar licencia o no. No es una competencia mía en este caso y creo que tampoco de Gestur.
Per la seva banda, Antonio Piña, cap de la Guàrdia Urbana en aquella època, ha testificat que totes les reunions que va haver-hi entre el regidor de Seguretat Miguel Jurado i els sindicats estaven centrades en les queixes per les emissions de les antenes i no de la seva legalitat.
Gràcies, Santiago. I ara des del Prat de Llobregat ens informa Rocío Santa Eufèmia. Bona tarda.
Bona tarda. La Fiscalia Provincial ha ordenat el tancament de la zona d'obres dels nous accessos al port de Barcelona després de constatar una elevada contaminació per cromites, tal com va denunciar Depana i Zeroport el passat mes d'abril. En concret, és l'accés a un tram situat al costat de la llera esquerra del Llobregat entre els ponts de Mercabarna i Nelson Mandela. Es tracta d'elements tòxics i considerats perillosos per la salut, com cromites i metalls pesats, entre els quals s'hi troba el crom hexavalent. Les cromites presents al sòl d'aquesta zona són una substància cancerígena que s'escampa amb l'aire i el trànsit de persones i vehicles. Per això, les obres dels nous accessos viaris i ferroviaris del Port de Barcelona no podran continuar fins que no es descontamini la zona. El vicepresident de Depana, José García, celebra la decisió de la Fiscalia.
Estem contents que finalment es reconegui i que es faci alguna cosa, perquè és un tema mediambiental, però fonamentalment és un tema de salut pública.
Les pròximes passes que han de fer l'Ajuntament de Barcelona i Adif, executora de les obres, són l'anàlisi de l'abast de la contaminació i la determinació de les mesures de descontaminació.
Gràcies, Rocío. I ara ens n'anem a l'altra banda de Collserola, des del Vallès i concretament des de Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Som de Castellà. PSC escull per unanimitat Yolanda Rivera com a candidata a l'alcaldia. L'actual alcalde, Ignasi Jiménez, que va presentar la seva renúncia la setmana passada, es va acomiadar ahir davant la militància en una assemblea extraordinària i multitudinària del PSC. Tot i que la designació oficial serà efectiva divendres al ple extraordinari, l'agrupació socialista ha ratificat la proposta de Yolanda Rivera. La trobada també es va transformar en un acte d'agraïment a militants i regidors i històrics socialistes com Pepe González, a qui Jiménez va recordar que va ser el seu pare polític. Per la seva banda, Yolanda Rivera va dir que agafa el relleu d'un gran líder de 17 anys a l'alcaldia, però es defineix ella com una persona treballadora i responsable i assegura que treballar per Castellà és tot un regal.
Gràcies, Rocío. I abans de marxar, un repàs de l'actualitat de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Ser mare i expatriada a Sant Cugat són dos aspectes que uneixen, i molt. Tant és així que a la ciutat existeix Sant Cugat Moms, un grup adreçat a dones que vulguin compartir experiències sobre la maternitat, així com el seu dia a dia com a expatriades. El grup neix sota el paraigua de Linin, una proposta sorgida a Silicon Valley l'any 2007 i que tenia per objectiu fomentar xarxes de suport entre dones professionals. Linin s'ha expandit arreu del món i funciona a través de cercles autònoms, és a dir, a través de grups de persones que comparteixen inquietuds comunes. A Barcelona, de fet, ja n'hi ha més de 30 i el de Sant Cugat Moms és el primer a la nostra ciutat. El va impulsar la Laia Nieva, una dona d'origen colombià però de mare catalana. Actualment, al grup hi ha 5 dones, incloent-hi la Laia, provinents d'Hongria, Irlanda, de França i de l'Argentina. La Laia, que porta anys vivint a Sant Cugat, ens ha explicat com veu ella l'esforç que fan per integrar-se.
És veritat que s'involucren, fan més l'esforç d'involucrar-se, vale? Per als fills, perquè al final els fills estan en col·legis locals i catalanistes. Llavors, clar, diuen, vale, pues en comptes de posar-nos a que això sigui un problema, anem a veure com pot ser una, no un problema, sinó que sumi a les nostres famílies.
L'Olivia Sartori és hongaresa i després de viure amb la seva família a diversos països, ara s'ha instal·lat a Sant Cugat i treballa com a professora al campus de La Salle. Assegura que una de les tradicions que més li agraden de Catalunya és el Sant Jordi, perquè als seus fills els encanta llegir i perquè és una tradició sense joguines. La Milagros Valenzuela, la Mili, és de l'Argentina i, en canvi, el que més valora dels catalans és que són molt familiars.
Tarda, no et desconnectis. Connectar. Universitat Autònoma de Barcelona és un referent en sostenibilitat a escala mundial, segons el rànquing QS World University. És un estudi d'abast mundial que mesura l'impacte ambiental i social de les universitats cada any. I aquest 2024, la Universitat Autònoma de Barcelona ocupa la primera posició de l'Estat i la número 61 del món. Tenint en compte que s'han analitzat a prop de 2.000 institucions, és una dada remarcable. I més, observant l'avançament de 53 posicions en l'escala general respecte del 2023. Escoltem ara l'entrevista que ha tingut la nostra companya Júlia Ramon, de Ràdio Sabadell, amb Xavier Gavarrell, vicerector de Campus i Sostenibilitat.
Bona tarda.
Bona tarda.
L'anàlisi ha valorat tres variables diferents: l'impacte mediambiental, l'impacte social i també la governança. Gairebé tot el pes se l'han endut les dues primeres, així que què entenem en cadascuna d'elles concretament? En què es tradueixen cadascun d'aquests tres punts?
Els diferents rànquings valoren diferents indicadors i cada una d'aquestes tres dimensions que abans comentaves, l'impacte ambiental, el social i la governança, tenen un pes també diferent. Això ho hem de tenir en compte. Els dos que tenen un pes més important és la sostenibilitat a l'impacte ambiental, que li diríem, però aquí què s'inclou? Què s'inclou? S'inclouen aspectes relacionats amb la recerca en el camp del medi ambient, temes relacionats amb l'educació ambiental, s'inclou també temes relacionats amb subindicadors que fan referència a les polítiques, és a dir, que el que nosaltres veiem com tres grans dimensions, cadascuna es desglossa en nombrosos subindicadors, és a dir, que alguns estan relacionats també amb les emissions de carboni, amb les polítiques, etc.
Aquest indicador, no, aquesta variable, és un 45% del total, no, del reconeixement total, de la numeració total, i pel que fa a impacte social, què entendríem?
Si ara una miqueta anem a el que és als aspectes de l'altre 45%, que són l'impacte social, aquí també tenim diferents dimensions i subindicadors, com és l'empleabilitat, com és el reporting que estem fent, com és la percepció que ens tenen sobre nosaltres, entre altres. És a dir, que és probablement la mètrica més detallada que nosaltres que hi ha en aquests moments sobre sostenibilitat amb les seves tres dimensions. I aquí rau una miqueta la importància. Hi ha d'altres rànquings, la mateixa CRUE en té un de molt complet, que també va ser a l'octubre passat, que es van donar a conèixer una miqueta les posicions, on també la Universitat Autònoma tornava a sortir amb un bon reconeixement. I jo una miqueta el que m'agradaria destacar aquí és que els rànquings ens serveixen per veure cap a on anem. És a dir, no és tan important, i que ara que ho és, a vegades ser el primer, sinó la tendència que marquem. És a dir, nosaltres estem tenint una tendència de progrés molt, molt important. És a dir, per mi el més important és l'esforç que ha fet tota la comunitat universitària de la nostra universitat per poder demostrar que estàvem fent les coses bé i encara l'estem fent millor. És a dir, per mi el més important és com hem pogut progressar en els últims 12 mesos d'una forma objectiva. És a dir, el salt qualitatiu i quantitatiu fet és potser el més important i el que hem d'agrair a tota la comunitat universitària, professors, PDI, investigadors, PTGAS, és a dir, i també estudiantat, que també té molta importància.
Exactament, perquè en aquest sentit, comparant-ho amb els resultats de l'any passat, del 2023, la UAB ha avançat 53 posicions en general, no? Llavors, en aquest sentit, considere que des de que vostè està en aquest càrrec, que també fa un any pràcticament, es dona la coincidència, s'ha fet un salt qualitatiu molt important, o que ja l'autònoma estava fent molts avenços i ara doncs, han florit tots ells, no? Han fructificat.
Jo diria que tot una miqueta, influeixat una miqueta. Nosaltres no podem oblidar que aquest curs acadèmic és un curs acadèmic que el nostre lema és el de reduir l'ús dels combustibles fòssils. És a dir, nosaltres vam fer a l'abril passat una aposta molt decidida amb l'aprovació doncs, de la política climàtica a l'autònoma, a la UAB, en la qual ens vam posicionar que volem deixar l'ús de combustibles fòssils pel 2030. I per això hem engegat tota una sèrie d'accions, algunes més polítiques, però d'altres també més divulgatives, com la lliçó inaugural doncs, que vam fer i la vam dedicar a aquest tema, que vam tenir a un expert mundial, Kevin Anderson, per parlar dels problemes de dificultat que tenim a vegades per assolir els objectius a escala global, però també accions de divulgació com pot ser el vagó de la ciència. És a dir, nosaltres aquest any al vagó de la ciència l'hem dedicat, és a dir, aquest tren de ferrocarrils catalans que viatja cada dia a la línia de Sabadell-Barcelona, Barcelona-Sabadell passant per l'Autònoma, aquest enguany l'hem dedicat a la reducció de l'ús dels combustibles fòssils, explicant des de l'inici l'origen dels combustibles fòssils, com aquests combustibles van permetre una industrialització i a la vegada un progrés de la nostra societat, però també com, a mesura que avança el temps, es converteix en un problema i quines són els compromisos que en aquest cas tant a la Universitat Autònoma com a Ferrocarrils de la Generalitat adoptem davant del públic i que ens posicionem davant del 2030. És a dir que nosaltres hem fet una sèrie d'accions divulgatives. Jo crec que a nivell de docència, a nivell de recerca, a nivell de gestió de campus ja es feia molta feina i el que hem fet, hem intentat treballar doncs, millor encara en la visualització i això és el que ens ha portat amb aquest progrés tan important en el rànquing.
I més concretament, no, aterrant tot això en el seu departament, no, en l'àmbit de la sostenibilitat, què s'ha impulsat? No? Quines iniciatives concretes s'han impulsat noves des de que vostè està al càrrec?
Avui mateix, aquest matí, doncs estem aprovant una sèrie de documents concrets, hem aprovat a la Comissió de Campus, Sostenibilitat i Agenda 2030, doncs un paquet de documents molt importants, entre ells un que fa referència a l'economia circular i a la reducció de residus, un altre a l'ús sostenible de l'aigua, que això aquest també és molt important, és a dir, que sí que estem impulsant una sèrie de mesures. Per esmentar també a vegades coses més concretes, fa encara no un mes vam tornar a reemprendre la plantació d'arbres al nostre campus doncs perquè volem ser un refugi climàtic i volem fer una realitat que el nostre sigui un campus resilient i el que hem dit, un campus de ciutat però a la vegada un campus agroforestal, és a dir, nosaltres som uns privilegiats perquè no solament l'autònoma pot ser el campus de Viaterra com una gran ciutat, com una ciutat, sinó també com una ciutat que està envoltada de tot un bosc. Per tant, accions com el de tornar a replantar després d'aquesta sequera que vam patir i que estem patint, però que afortunadament amb les mesures d'estalvi d'aigua, doncs ara podem dir, doncs tornem a plantar arbres perquè hem fet un estalvi d'aigua, perquè fem un ús més racional de l'aigua, perquè hem après a dosificar, a utilitzar l'aigua en funció l'aigua en funció de la seva qualitat i dels seus usos, ara doncs estem en condicions de fer d'altres accions. I el mateix en el cas de l'energia. Nosaltres estem fent una reducció de consum d'energia, però a la vegada una gran aposta per l'ús de les energies renovables. En el nostre campus conviuen, és un campus de demostració en el qual conviuen diferents fonts d'energies renovables, la fotovoltaica, però també la geotèrmica, entre altres també la tèrmica solar, també, és a dir, que nosaltres comptem amb un campus on hi ha quatre tipologies d'energies renovables. A més de les esmentades anteriorment, també amb la biomassa, que és la que fa més aportació energètica versus els combustibles fòssils. I nosaltres hem impulsat accions també d'estalvi de l'aigua, és a dir, que jo crec que han començat a donar alguns resultats als temes d'estalvi d'aigua, als temes d'estalvi de reducció en el consum d'energia, els temes de diversificació en les fonts d'energies renovables i, sobretot, jo crec que un tema també molt important que abans comentava és començar a estructurar des del punt de vista de les polítiques. I aquí va ser, crec que és molt important, el document de política climàtica i amb els objectes, hi ha molts compromisos fixos pel 2030. Sense oblidar que una part important doncs és tota la nostra llarga tradició en docència, en els temes de sostenibilitat i també en els temes de recerca, on comptem amb grups de recerca, departaments, instituts molt potents i líders a escala mundial en aquest camp.
Mentre estan construint totes aquestes polítiques i les estan donant a terme, quins reptes de futur es van plantejant també per la UAB en aquesta matèria?
Sí, realment és un gran repte de futur, perquè al cap i a la fi nosaltres hem de ser un lloc que som un lloc de demostració que ens mira molts sectors de la nostra població, és a dir, del nostre entorn, ens veuen a nosaltres, i el gran repte és aconseguir pel 2030 un campus neutre i a la vegada doncs, que això pugui ser una estrella o una guia per a d'altres ciutadans, municipis, empreses i entitats perquè vegin que és possible aquests objectius. Al cap i a la fi, estem davant d'un repte global, però que són importants aquestes accions que fem a escala individual per poder eixamplar la consciència de la resta de la societat.
Perfecte, doncs moltes gràcies, Xavier, per haver-nos atès i a continuar treballant així.
Moltes gràcies a vosaltres.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Poc més d'un minut per arribar a 4:45 de la tarda i arribem molt puntuals a la tertúlia d'avui. Aquest espai d'opinió que el compartirem amb el Toni Fernández, que és tècnic de gestió cooperativa i empreses d'economia social. Toni, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Que plou per Badalona.
Sí, ara està tornant a ploure, ha parat una estona i ara hi torna. Sí, sí,
plou.
Plovisqueja. Sí.
Mhm. Molt bé, doncs aquí Sant Cugat, també plovisqueja, ja portem així pràcticament tot el matí. Anem ara fins al Prat, allà hi tenim a l'Emili Miquel, exdirector de Correus. Emili, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
També plou al Prat?
Estava plovisquejant, però ara parat, m'ha deixat venir tranquil·lament, però fa una estona plovisquejava, i aquest matí, a l'hora de portar els nens al col·legi, els nets...
Sí.
Resulta que plovia fort. I després, quan ja els tenia col·locats, els tres, ha deixat de ploure.
T'ha enganxat en el pitjor moment.
Sí, però normalment aquestes coses passen, eh?
Ja.
És la primera vegada que em passa. Mm. Aprofita quan vaig a portar els nens per ploure fort i després para.
Molt bé, doncs anem a comprovar quina és la situació a Castellà. Agustí Bernat, advocat, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Què? Plou?
Perdoneu l'expressió, però és que si no la dic, esclato. Collons com plou.
Sí, de veritat, a Castellà plou tant?
Home, tot el dematí plovent, al migdia ha parat una miqueta, ara torna a ploure amb una certa intensitat, i si us dic, si vols que et digui el que m'ha arribat a costar trobar lloc per aparcar, imagina't com està.
Ja, ja. No, això és el que ens deia l'Emili, que ens enganxa en el pitjor moment, eh? Les apretades de la pluja. Però vaja, tampoc no crec que plogui tant. Si està plovisquejant aquí a Badalona, a Sant Cugat, bueno... millor no ens queixarem, perquè... millor no ens queixarem. Avui parlem d'aquest acord que ha aconseguit la Unió Europea per tal de no retallar els dies de pesca, però amb unes condicions que sembla que no acaben de convèncer els professionals, perquè hauran d'aplicar unes mesures amb prou en benefici de la sostenibilitat. És un acord al qual hi han arribat els ministres de pesca de la Unió Europea, els que havien d'atibar més cap a casa seva són els ministres d'Espanya, Itàlia i França, és a dir, la banda mediterrània, que és on hi havia doncs més dificultat en el tema. Però la veritat és que això no deixa contents els pescadors, que en alguns casos ells han qualificat aquest acord de... A veure si trobo exactament la paraula. No sé, un xantatge. Deien que era un xantatge. A resultes de tot això, aquest acord el que ve a dir és que podran mantenir els mateixos dies de pesca durant el pròxim any si compleixen les 12 mesures que han establert per garantir la sostenibilitat. Ja sé que no sou experts en la mar, imagino, no? Perquè és un tema que toquem molt poc, i a no ser que tinguem algun conegut i ens informi una mica del seu dia a dia, és una informació que costa que ens arribi perquè no se'n parla gaire. Però, vist des de fora, quina és la vostra impressió respecte a aquesta situació?
Bueno, jo penso que és una situació que ha arribat ja a un límit, que la Unió Europea, bueno, amb un criteri de tipus gairebé ecològic, no?, ha intentat tirar endavant això sense preocupar-se dels treballadors de la mar, sobretot els de la mar Mediterrània. Llavors, aleshores, aquí fa anys que se sacrifiquen tots aquests pescadors, i ara dir-los, bueno, mira, saps què? Sí, home, podeu tirar endavant, però si apliqueu aquestes mesures, unes mesures que, a part de ser econòmicament molt gravoses per tota la gent que surt a la mar, diuen, home, sí, ajudarem i donarem uns quants calorons a la Unió. Això els pescadors no s'ho creuen, perquè vull dir, les mentides a la Unió Europea i a l'Estat espanyol són molt normals. Llavors, aleshores, és clar, aquí deixes un sector primari deixat de la mà de Déu, que bé, aquest dematí sentia també que hi ha barques que es compren a Palamós i a Roses per part de pescadors d'Argèlia, Marroc i fins i tot de Líbia. Llavors, aleshores, dius, ostres, la cosa s'està traslladant i aquí estan perdent, i aquí es veia venir, però és trist, és molt trist, i penso que això és una enganyifa de tothom vers els treballadors de la mar, que és una pena.
Emili.
Sí, estaria d'acord. El que passa que xoca que hi hagi aquesta diferència, no? Que hi ha pescadors com els pescadors de la confraria de Palamós que sí que hi estan d'acord, i pescadors com els de la confraria de la Ràpita que diuen que estan en total desacord i que això per ells és una mena de xantatge, no? Perquè es veu que els pescadors de Palamós, segons he pogut saber, segons he esbrinat, ja fa anys que estan aplicant aquestes mesures que ara des de la Unió Europea es demana que s'apliquin, no?, a canvi doncs de poder pescar els mateixos dies que finalment que pescaven, per exemple, l'any passat. Llavors, clar, aquí això em fa pensar que potser van tenir un marge, no?, que això ja es ve a venir, i aquells que van fer els deures, els de Palamós, per exemple, no? No és que vulgui jo ara fer un monument als pescadors de Palamós, no? En detriment dels pescadors d'altres indrets. Però sembla que, clar, això ja es ve a venir, hi ha gent que es va posar les piles, que va començar a aplicar aquestes mesures, i que ara diuen, doncs, aquest acord ja em sembla bé, i d'altres que potser van una mica endarrerits. Però jo ho veig des de fora, no? De persona que no entén d'aquestes coses, perquè jo vaig a la platja, el meu contacte amb el mar és l'estiu a la platja, i jo veig meduses i poca cosa més.
No? Com la majoria, no?
Sí, imagino que sí.
Pràcticament. Uh-huh. O com a molt, si anem a comprar a la peixateria, doncs veiem el producte, que moltes vegades doncs, potser ens hauríem d'interessar més per saber d'on ve, per exemple.
Clar, el producte local aquest, em sembla que ahir vaig anar a la peixateria a buscar xaitons, hi havia més gent, i la peixatera ens va dir, però vosaltres no esteu al corrent al tanto de les notícies, no sabeu que hi ha vaca, no sé, sí. Que ara mateix no arriben els peixos a la peixateria perquè tenim aquest problema. Doncs hi havia molta gent absolutament desinformada i que no sabia que el xaitó, doncs, és un producte local.
Ja. Agustí?
Pues una mica al fil del que han comentat els dos companys, jo crec que és una mostra més per part de la Unió Europea d'aquesta afició que tenen, no sé ben bé si de donar-se trets al peu o de legislar gent seguint no sé ben bé quina mena de criteris, però que evidentment van... és com si tinguessin unes ganes boges de carregar-se tot el sector primari de la Unió Europea. Perquè convé, si tirem la vista una mica enrere, sí. Primer van ser els pagesos, que també estan contentíssims. Uh-huh. El tema dels ramaders ni us explico. A sobre, l'anècdota aquella de la protecció del llop, per exemple, és pràcticament surrealista. I ara li toca el tema de la pesca. Com sempre, si els temes es parlessin de debò, i no tractant a la gent, donant masses coses per sobreentès, i a més tractant moltes vegades a la gent com si fos curteta o fossin tots nens, a veure, si tu dius, mira, s'han de fer prendre tota una sèrie de mesures perquè hi hagi una regeneració de la fauna marítima del Mediterrani, que és el que a nosaltres ens afecta, oye, podríem arribar-ho a entendre tots, i segurament ho subscriuríem tots. Que l'exemple que posava a l'hora de Palamós és paradigmàtic. O sigui, aquestes mesures ja les estan prenent, també, cuidador, molt centrades en el tema de la gamba
vermella
de Palamós, però, cuidado, ja ho estan fent. La pregunta seria, a veure, si aleshores, tot això, com molt bé dèieu, ja s'estava veient venir, a veure, jo em pregunto, a on dimonis estan aquests governants que parlen molt per televisió de vegades, per no dir res, per posar aquestes mesures, per seure amb tot el sector pesquer, hem de fer tot això. O sigui, això jo ho estic trobant a faltar. I ara que ha caigut a sobre, clar, evident, o sigui, jo quan vaig llegir la primera notícia, que és que només podíem pescar 28 dies a l'any, no pot ser. No pot ser, alguna cosa no quadra. També com dèieu, no, això s'arregla donant unes ajudes, no sé què, perdona, almoines les mínimes. Jo crec que s'han de fer les coses molt més seriosament. I, per altra banda, un aspecte que també he llegit una mica al vol, que no puc aprofundir perquè ho desconec, clar, aquestes mesures de cara a la pesca a l'Atlàntic poden estar molt bé, però és que el Mediterrani és un context totalment diferent. Llavors no pots aplicar el que apliques a un Atlàntic, no el pots aplicar al Mediterrani. I a partir d'aquí, pues torno a dir el que us he dit al principi, una mostra més d'anar en contra de nosaltres mateixos.
Mira, això que estaves apuntant ara, Agustí, és el que també apuntava el portaveu de les confraries catalanes, que explica que les mesures que es plantegen estan pensant més en les flotes de l'Atlàntic que res tenen a veure amb les petites embarcacions del Mediterrani. Després hi ha una altra qüestió, i és que qui són els primers interessats a conservar el Mediterrani, si és el seu modus de vida, si treballen i es mantenen gràcies al treball que fan sortint amb les seves embarcacions. Són els pescadors. També fa una mica... dona a pensar que no poden estar malmetent el seu propi pa, per entendre'ns, eh? Això, pensant en la sostenibilitat i en les maneres de pescar. Per tant, bueno, es pot entendre molt bé que són mesures que amb ells no els quadra. Tot i que ja estan molt d'acord, amb el tema de les vedes, que fins ara han funcionat i que efectivament serveixen per regenerar tot el sistema natural, la població de peixos i tot el fons marí. No sé si penseu que això acabarà tenint repercussions serioses ja no a curt termini, sinó a llarg termini.
Sí, jo crec que les repercussions seran a llarg termini i potser seran una miqueta, no vull ser catastrofista, però potser aniran desapareixent totes les embarcacions i els ports de proximitat que tenim aquí al litoral de Catalunya. De fet, jo puc parlar d'aquí a Badalona. Aquí a Badalona era una zona que hi havia barques a la sorra i sortien a pescar. Vull dir, ara no hi ha barques, es va fer un port, no n'hi ha ni una. N'hi ha tres que estan ancorades a la platja i dues vandalitzades perquè no surten mai a pescar perquè estan allà tirades i, bueno, l'Ajuntament les ha pintat, ha posat una corda, tot està molt bé, però s'ha acabat la pesca a Badalona. I Badalona, no és que fos un gran port, com pot ser Blanes, Roses, però sí que era una zona on es pescava ja fa molts anys, que aquí ja no queda ningú, i no queda ningú també per moltes traves, pocs ajuts, i el litoral és gran. Llavors, aleshores, dius, bueno, això pues, pot ser que comenci ara, pot ser que la culpa la tinguem entre tots, però que això ho veig difícil, a no ser que aquí els governs pues, es posin les piles i vegin que la pesca és una cosa seriosa, que fins ara no l'han tractat com a tal.
Segur. Algun apunt més? Jo, clar, és que sí. Està... Sí, digues, Agustí.
No, és que, a més, això... és que comporta un altre tema... O sigui, us imagineu en aquest moment els pescadors del Marroc, de Tunísia, d'Algèria... O sigui, les carcajades les estem sentint des d'aquí.
Home, i tant.
Perquè resulta que... És que realment és surrealista. O sigui, no deixem pescar els nostres pescadors per tota una sèrie de mesures que ara no... En fi, que més mal no entrar-hi perquè ja algunes serien per plorar. I, en canvi, ells, que totes aquestes mesures de sostenibilitat i totes aquestes gaites no se les apliquen, venen aquí, oye, tu, containers de peixos. Oye, a veure, realment, de vegades per pensar-ho... En què carai estan pensant tots aquests governants que són capaços d'això? Perquè també hi ha un altre tema que ha sortit molt així poquet, l'acord que hi ha hagut amb Mercosur i la Unió Europea, que, cuidado, de que una altra vegada el sector agrari està, que, en fi, que estan, com es diu vulgarment, fumant en pipa. Perquè, o sigui, amb això ja ens carreguem definitivament tota la bona part del sector agrari. Ara amb això ens carreguem el sector pesquer? Pues que bien.
Home, després hi ha una altra... Digues, Emili.
No, jo el que veig és que al final els petits sempre surten perjudicats perquè aplicar aquestes mesures és costós. Hi haurà molta gent, molts pescadors que no s'ho podran permetre. I suposo que els més forts seran els que tiraran endavant i d'alguna manera mantindran el sector. I això passa també a l'agricultura i passa a altres terrenys, no? Vull dir, sempre, al final, qui més rep és aquell que té menys possibilitats de fer aquesta despesa que ara es demana, no? Per aplicar aquestes mesures, i al final, això quedarà en mans de quatre poderosos que s'ho podran permetre i cooperant, diguem, el sector, no? És una visió que tinc jo llegint aquestes notícies.
Però en un moment en el que ens estan demanant o com a mínim ja fa temps, que se'n parla del consum de proximitat, aquest pas, si ens acabem sense poder consumir el producte que ens ofereix la mar Mediterrània, què haurem de consumir? El que ens ve de l'Atlàntic a un preu que segurament serà desorbitat? És una mica com contradictori, no?, que defensem per segons quines coses el que tenim a prop, el que per no haver de dependre de, i en canvi s'arribin i es facin aquests acords que, com estem ara comentant, s'estan carregant doncs, tot aquest sistema, aquesta manera de fer més pròpia, no?
I quan funcioni l'acord amb Mercosur vindran els productes d'Argentina, del Brasil, de l'Uruguai, seguint en la línia que estàs comentant ara, no?, que per una banda ens diu que hem de consumir productes de proximitat i per altra banda assignen acords que significarà anar en la direcció oposada completament.
Sí, sí.
Ells sabran el que es fan.
Sí, i nosaltres ja ho sabrem també, eh? Nosaltres també ho sabrem, però vaja. Sí, sí. No sabem encara com acabarà aquesta història, però sembla que l'acord està pres. No sé si aquestes mesures de pressió, perquè encara no han dit l'última paraula, els pescadors aconseguiran esgarrapar doncs, alguna altra qüestió que sigui beneficiosa per ells, però vaja, no és que siguem gaire optimistes.
Home, si tenim la sort de que el sector pesquer de França és igual que el sector agrari, és possible que sí, perquè aquells no es paren amb res.
Ja.
Però, bromes a part, la veritat sigui dita, tinc molt poc, jo almenys tinc molt poques esperances.
Allà tenen més Atlàntic que Mediterrani, els francesos, eh?
Sí, sí, també és veritat.
Bé, doncs, canviant de tema, i a l'espera de conèixer una mica com evoluciona tota aquesta qüestió, parlem d'un altre tema que ja fa molt de temps que venim arrossegant i que han anat sortint lleis i lleis i lleis amb els anys, amb noms diferents per intentar doncs, restablir doncs, aquesta memòria històrica, amb aquesta llei, amb aquest projecte de llei, futura llei de memòria democràtica que pretén aprovar el Parlament català i que, entre altres qüestions, contempla que serà un element als currículums educatius, el tema de la memòria democràtica, que s'estableix o s'establirà un cop estigui aprovada un termini de 2 anys per retirar simbologia franquista de l'espai públic i després que se sancionarà tothom qui cometi enaltiment del franquisme. Aquestes són 3 qüestions destacables d'aquesta futura llei de la memòria democràtica. D'entrada, impressions. Toni?
Sí, jo crec que perquè s'expliqui a les escoles i es faci memòria de la desgraciada dictadura del feixista, del general Franco, llavors aleshores això sí, està molt bé que s'expliqui, que es digui, perquè no oblidem que la massa de votants de Vox són gent molt jove, gent que ignora que va passar això. Molts d'ells. Llavors, aleshores, va bé rentar una mica la cara de tot això i explicar què va passar aquí i qui era determinada gent. A partir d'aquí, bé, es poden fer moltes coses. També portem molt de temps amb lleis de memòria històrica, jo no recordo, però penso que també es va reivindicant des de fa molts anys la famosa comissaria de Via Laietana, que es converteixi en un diguem-li, entre cometes, mausoleu de la història de la repressió franquista i tot això, que estaria molt bé que fos, no? I allà segueixen i veig que no s'avança en aquest sentit. I bé, tot això està molt bé, però també s'ha d'aplicar. I jo no veig aquests governs, sobretot els governs socialistes, perquè puguin aplicar segons què, perquè, vull dir, estan lligats de mans i peus. I vull dir, tampoc els interessa massa, francament. Vull dir, no. Llavors, aleshores, bueno, està aquí, esperem que com a mínim, com a pedagògicament funcioni, aniria bé. Però l'altre és que portem molt de temps ja reivindicant coses d'aquest tipus i ara fem una llei, ara a Madrid, ara aquí, ara allà, i no veig que la cosa s'aclari.
No sé si teniu tanta fe en el vostre cas, Emili.
És una llei del Parlament català, no?, de memòria democràtica. Uh-huh. Bé, és una llei del Parlament català. El que em sembla estrany és que després de 50 anys, perquè ja portem gairebé 50 anys en democràcia, encara estiguem donant voltes als símbols franquistes que s'han d'anar retirant, que donem 2 anys perquè retirin. Em sembla que Esquerra Republicana voldria que només fos un any, però ja s'haurien d'haver retirat fa 10 anys, o fa 20 anys, o fa 30 anys, i encara els tenim, no? Això, tenint en compte que el dictador... Això ho explica el fet de que el dictador va morir al llit. No hi ha cap altra explicació, i de que, sociològicament parlant, Espanya encara té un rerefons franquista, no? Jo, per comentar una cosa que ha dit el company, doncs jo no estic tan segur que tot això s'hagi de portar a l'escola i que hagi de formar part d'un currículum escolar, perquè jo me'n recordo que jo vaig patir la FEN, si teniu una edat, tots heu
Sí, jo també, eh? També, eh?
Aquesta, si a formació de l'Espíritu Nacional...
De l'Espíritu Nacional, sí.
Havien guanyat uns, i llavors resulta que volien imposar, doncs, la seva ideologia a través de l'escola, no?, i fer un rentat de cervell. Ja sé que estem parlant de democràcia, que no té res a veure amb allò, no? Però ja tenim una assignatura que es diu Història, on s'expliquen aquests temes, però a sobre, doncs, afegir-hi més, jo no estic del tot segur que això s'hagi de portar a l'escola. Sí, a la societat, però l'escola hauria de quedar una mica a la marxa, ja hi ha una assignatura. Però és una opinió que em sembla que possiblement no la compartiu, però l'he de donar.
Bé, tampoc no sabem de quina manera s'enfocaria, perquè no seria només per alumnes, sinó també per a professors. Vull dir que... Sí. No sabem el detall, No sabem el
sí,
detall.
Aquí es parla molt, s'explica molt, es diu moltes coses, però no s'especifica, no es diu el detall. Què farem, a qui va dirigit, com ho arreglarem... No, farem això, farem allò, entrarem a les escoles o no, els profes també, vull dir, bla, 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 i no...
El que no sé si sembla més novedós, ja ho dic, no estic segura, és l'aspecte sancionador per l'enaltiment del franquisme.
I, en fet, això, el projecte de llei estatal ja es contemplaven coses d'aquestes. El que passa que, a veure, us seré absolutament sincer en tot aquest tema. Jo no vaig arribar a donar formació d'Espíritu Nacional, però el meu pare, en Pau Descansi, va ser professor d'aquesta assignatura. O sigui, em sembla que parlem tots el mateix idioma. I oye, arriba un moment que avui que estem a dia 11 de desembre de 2024 encara estiguem parlant d'això, em sembla que jo crec que comença a ser preocupant per pensar hem avançat molt poc. Però realment hem avançat molt poc. Però... Anem a veure, des de l'any... Perdó, un segon. Des de l'any 77, en concret, o sigui, les plaques commemoratives que hi havia de los caídos por Dios y por España, va haver-hi l'ordre de retirar-les totes. Des de l'any 79 es va començar a indemnitzar a bona part de les víctimes de la Guerra Civil i de la dictadura. I l'any 88-89 encara recordo haver tramitat expedients d'indemnització de gent que havia estat en camps de concentració i a presons franquistes. O sigui, què vol dir tot això? A veure, jo crec que... és que el poble espanyol ja tant li fa tot el tema aquest. A veure, cuidado, respectant molt a totes aquelles persones molt afectades, molt directament, que és una ferida que no els hi tancarà. Això ho respecto moltíssim. De la mateixa manera que jo també tinc família... De l'altra banda, que en concret tampoc les han trobat, i mai m'havien parlat d'ells fins fa relativament poc temps. Dit això, oye, a mi que s'expliqui tot aquest tema, que sigui una assignatura curricular i tot això, oye, benvinguda sigui, endavant, quan més coses es puguin saber per tothom, oye, millor. El primer company que ha parlat que deia que és convenient que sàpiga, oye, parxis, però és que totalment d'acord. Ara, a partir d'aquí, partim d'una... O sigui, jo parteixo sempre d'una base. La memòria és personal de cadascun. I aleshores, a partir d'aquí, voler fer una memòria democràtica que és així del poble, cuidadito, perquè si aleshores comencem a tibar i només no ven una dada, les primeres eleccions municipals democràtiques, aproximadament no va arribar el centenar d'alcaldes a la província de Barcelona, eren venint del Movimiento i anaven en llistes de Convergència... A ver, ¿en qué quedamos?
Però, Agustí, hi ha una memòria personal de cadascú, de nosaltres, evidentment, però també hi ha una memòria comuna, col·lectiva.
Sí, però tornaríem a les mateixes. Aquesta, o sigui, és un, jo crec que la memòria col·lectiva aquesta, si la volem explicar, o sigui, efectivament, que sigui atenent a totes les vessants. Perquè és que ja ens coneixem per on volen anar els tres d'aquestes legislacions que s'han tret fins ara. A veure, que les fa, oi, que les fa, senyor, què vols que et digui? O sigui, jo soc no historiador, diu en Guardi, però sí, molt aficionat a la història, i és un tema que m'ha interessat moltíssim. Tinc una bona biblioteca d'autors de tota mena, i al final arriba un moment que dius una sola veritat, és que no existeix.
Mira, respecte dels símbols franquistes que encara romanen en espais públics, n'hi ha, si voleu entretenir-vos una estona, entreu a la pàgina web de la Generalitat, Banc de Memòria Democràtica, i veureu el que resta encara, que la majoria són plaques d'aquelles del Ministeri de la Vivienda, però segur que tots identificareu aquest monument que hi ha a Tortosa, no? Que és conegut com el Monument de les Cerveses, i que doncs és un dels més emblemàtics i és on s'ha posat també molt el focus. Però per curiositat, si us voleu entretenir un dia, entreu en aquesta pàgina web i podeu remenar i buscar exactament de cadascun dels vostres municipis què és el que encara queda com a símbols franquistes. És curiós. Ho hem de deixar aquí. Emili, Agustí, Toni, gràcies per l'estona de conversa.
Molt bé.
Que vagi molt bé.
Si
bona tarda.
Si no ens podem coincidir, us desitjo bon Nadal.
I bon Nadal a tots.
Sí. Igualment als tres.
Bon
adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.